Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i avui anem a parlar d'un tema molt interessant perquè a Benicarló tenim molt de talent, ja siga en l'àmbit de les arts escèniques, en l'àmbit de la música, en l'àmbit de... bueno, jo crec que en quasi tots, però també en un molt important, que és en l'àmbit de la ciència. Com bé sabem, a Benicarló, per exemple, tenim aquesta famosa Setmana de la Ciència, fem moltes activitats i amb gran renom i tenim molts talents. Un d'ells ha sigut premiat recentment, que és Àngel Alberic, que ha sigut Premi Fundació Mutualitat de la Enginyeria, que reconeix el paper pioner que ha tingut en el camp de l'anàlisi de les imatges mèdiques. El tenim així amb nosaltres a Ràdio Benicarló per a parlar, a banda d'aquest premi, del seu camp, perquè crec que és un camp que podem explorar molt interessant i podem treure una miqueta de debat en algunes coses. Àngel, què tal? Com estàs?
Molt bé, què tal? Bon dia a tots i un plaer estar amb vosaltres.
Encantat de tindre't així a Ràdio Benicarló una vegada més. Ets amic ja de la nostra casa i primer de tot, enhorabona de part de l'equip de la ràdio i al cap i a la fi de tots els benicarlandos i benicarlandes. Abans de començar a parlar, és una mica pregunta de perogrullo, no? Però com et sentes rebent aquest reconeixement tan important i tan necessari per a visibilitzar la teva tasca que considerem també molt necessària?
Moltes gràcies. Doncs la veritat és que em sent amb molt d'orgull perquè és un premi que reconeix dins de totes les enginyeries que tenim, doncs quins són els professionals que estan tenint més impacte no sols en l'àmbit tecnològic, sinó també en l'àmbit social, tecnològic i innovador, perquè tenim doncs, moltes enginyeries, l'aeronàutica, enginyeria de mines, camins, canals, ports, que no estan treballant moltes d'elles desenvolupant tecnologia concretament, com la meua, com les telecomunicacions. Però orgull principalment perquè aquest premi representa a l'enginyeria, no? I que hagi estat dedicat a les telecomunicacions, a l'electrònica, a la computació, que és la meva especialitat, doncs em permet sentir representant també a tots els col·legues professionals que estan treballant amb els màxims nivells d'excel·lència a tota Espanya, no? Bueno, també arreu del món per aquest camp.
Com tu ben has dit, eixa especialitat més dins de la enginyeria, tirant a les comunicacions i la computació, però amb un paper molt important en la salut de les persones, que també parlarem. En eixe aspecte, quin és o com et va sorgir a tu o com vas pensar en enfocar eixa part, perquè sempre pensem una enginyeria pues, més tecnologia, més tal... poques voltes pensem en la biomèdica, però existeix. Com comences o com acabes, millor dit tu, en eixe camp?
Doncs la veritat és que a mi sempre m'ha agradat molt, des que vaig començar els estudis, el que és el processament de senyals i d'imatges, no? I vaig veure que precisament una de les especialitats més importants dins de l'electrònica era la bioelectrònica, no? De com podíem, en un electrocardiògraf, per exemple, analitzar o diagnosticar com està el cor. Avui en dia és un dispositiu que tenim en tots els centres, en tots els hospitals, no? Però també això, si ho portes al nivell de les imatges, aquestes senyals les podem manipular en dues dimensions, en tres dimensions, i tindre imatges, no? I això em va captivar quan estava bàsicament acabant la carrera i tenia molt clar que volia dedicar aquest coneixement més tècnic a intentar capturar senyals del cos humà, no? I bé, finalment vaig poder desenvolupar en el tema de les imatges i la veritat és que un altre aspecte que m'ho va confirmar que era un camp en expansió és que apenes hi havia cap desenvolupament, diguem, material en aquest espai, no? Quan mirava els equips d'imatge mèdica, quan vaig començar a interactuar en ells, veia que hi havia molt per fer, no? Era evident per a mi que en el futur la imatge mèdica tenia que ser molt més digitalitzada i molt més computacional del que estava sent.
Mm-hmm. El que també és interessant és aquesta evolució perquè, clar, nosaltres com que, bueno, no som nadius en intel·ligència artificial ni molt més, però com que sí que lo tenim molt a l'ordre del dia, però, clar, quan tu, per exemple, vas començar amb aquest projecte, a aquesta captació d'imatges, que a més has tot el personal sanitari li ve també la intel·ligència artificial i aquestos, aquestes tècniques estaven una miqueta en bolquers, per dir-ho d'alguna manera. Si no m'equivoque, tu vas fer en aquest moment una gran tasca de documentació a molts hospitals per a poder perfilar el projecte. Com va ser eixe inici quan el mètode per aconseguir eixes imatges doncs no era, supose que no era tan potent com ara?
Doncs vam fer molta investigació. Sobretot, jo crec que estar en el món de la investigació et permet saber el que passarà en els pròxims 10-15 anys. No? Et pots equivocar i confiar en una tècnica que després no acabarà tenint recorregut. I jo crec que hem vist diverses, no? Al llarg del temps. Doncs, tant en tant tenim tecnologies que pareix que van explotar, però que de repente es paren i continua la investigació i no hi ha un salt disruptiu, no? Però, com per exemple el grafeno, no? Que és una tecnologia que recordeu que es parlava molt, però un dels problemes del grafeno ha sigut la producció a gran escala, no? Hem aconseguit fer òxido de grafeno, però no grafeno, al món de l'enginyeria, podria dir. I vull dir a nivell massiu, no? Llavors, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, passa algo paregut. Tots sabíem que era una tècnica que anava a explotar quan les capacitats computacionals, els ordinadors que pogueren suportar-la estigueren ahí, però va haver un moment en el que no teníem suficient capacitat computacional als ordinadors per a poder entrenar algoritmes. Però això canvia a l'any 2012, que és més o menys quan jo estava també en les investigacions i quan es va veure que la combinació de bàsicament els nous xips que van aparèixer, que són les unitats de processament gràfic, amb les redes neuronals convolucionals, aquesta combinació perfecta, de sobte va començar a proporcionar molts bons resultats a tot el món. Hi ha un concurs internacional de reconeixement d'imatges, de visió per computador, i a partir de l'any 2012, 2013, 2014, la tècnica que estava guanyant era, l'haureu sentit, és deep learning, que bàsicament són redes de neurons convolucionals, i aleshores ja és quan tot aquest camp va explotar molt més, no? Però nosaltres portàvem investigant des de l'any 2007.
El que també volíem comentar amb tu, perquè clar, estem parlant d'aquesta captació d'imatges que aquest projecte també eix a banda d'una, bueno, sempre n'hi ha curiositat científica, però també d'una necessitat al cap i a la fi de millorar o fer més fàcil el treball del personal sanitari. Quan en aquest projecte les primeres dificultats que vos trobàveu que tenien, per exemple, radiòlegs a l'hora de captar les imatges, quines eren?
Les principals dificultats que teníem en aquell moment jo crec que eren més la capacitat de centralitzar anàlisis d'imatges mèdiques per a tot el món, no? Per exemple, el que era la tecnologia cloud, que ara coneixem com servicis com els d'Amazon, com els de Microsoft, no estaven tan extensos i, per tant, les solucions que se desenvolupaven eren més punt a punt. I per tant, això volia dir que si volies créixer, tenies que instal·lar el software a cada hospital, no? Uh-huh. Aleshores, l'ús de tecnologia cloud amb l'anonimització de les dades, és a dir, eliminar qualsevol dada del pacient, no? Perquè si tens un atac al cloud, per exemple, no tingues cap violació de la privacitat dels pacients, doncs això s'ha anat, diguem, fent més i més robust al llarg dels anys i ens ha permès superar aquesta dificultat que hi havia al principi, que els desenvolupaments eren molt hospital a hospital. Uh-huh. Ara tenim un únic algoritme, un únic servici central per a tots els hospitals del món, no? Tenim pràcticament doncs, un data center als Estats Units, un data center a Europa, als continents en els que operes i dones servici, però no tens que tindre instal·lacions en cada hospital arreu del món, no? Que això feia bàsicament que el model no fora escalable, no fora viable, no? I aquesta captació ara és molt més centralitzada gràcies a les tecnologies del núvol, no?
I també suposa que a l'hora, per exemple, deixar captació d'imatges, com està tot centralitzat, no tan individualitzat com si fora d'hospital en hospital, suposa que també entre els mateixos hospitals, d'alguna manera, es poden ajudar en diversos àmbits.
Sí. La veritat és que, bueno, nosaltres hem acabat, diguem, fent d'aquest problema o aquesta dificultat que teníem al principi, doncs l'oportunitat de, per exemple, crear el primer banc d'imatges mèdiques d'Europa, no? Ara la Comissió Europea va llançar una convocatòria, que era l'European Cancer Images, i la van guanyar nosaltres. És un consorci on està també la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, altres empreses i Kivin, i l'Hospital La Fe de València, que és la coordinació científica. I bàsicament el que fem és crear el banc d'imatges mèdiques dels pacients de càncer a Europa. I aquest banc d'imatges tindrà més de 100.000 pacients. Estarà acabat el 2027 i València serà com a el nucli, no?, d'aquest banc d'imatges. I això ha sigut gràcies a que hem creat conscienciació a nivell, diguem, europeu, de la necessitat d'acumular dades per a poder aprendre, no? Perquè la intel·ligència artificial necessita moltes dades. I o eres capaç de concentrar dades de diferents hospitals o la veritat és que no pots entrenar els models d'una manera, nosaltres diem, generalitzable, no? Quan tu entrenes un model d'intel·ligència artificial que sols funciona per a un hospital, però el traus d'aquest hospital i no funciona un altre, vol dir que principalment l'has entrenat amb condicions que no són generalitzables, no? I ahí, diguem, no es poden beneficiar tots els pacients.
Ahí començaria una mica, o estaria una mica el fallo, no? Perquè al cap i a la fi el que es vol fer o el que s'intenta és, com tu ben has dit, i vosaltres heu estat fent, pues, quan més dades, millor, per abarcar a moltes, moltes més persones. La veritat és que també enhorabona per tot el que ens has contat i tot el que esteu fent, perquè és, jo crec, que una fita molt, molt important que València i en extensió també la Comunitat Valenciana siga com l'epicentre d'eixe banc d'imatges que pot beneficiar moltíssim a la societat. Parlaves del tema de la intel·ligència artificial, també eixos dades que l'has de ficar, perquè al cap i a la fi és una ferramenta molt potent, però ara està, últimament està eixe tema del debat de si pot suplantar el tema a l'ésser humà i totes aquestes coses. Primerament, abans de parlar d'això, m'agradaria que ens contares com ha sigut aquest impacte de la intel·ligència artificial en un camp com la enginyeria biomèdica que nosaltres coneixem molt menys.
No, doncs l'impacte ha sigut molt, molt significatiu. Per a fer-vos una idea, nosaltres podem automatitzar completament tasques que abans s'havien de fer de manera molt manual. Per exemple, en el reconeixement d'imatges era molt típic que l'humà tenia que aprendre, per exemple, on estava un fetge, no? Pensem en les imatges d'un abdomen i tenia que corregir el contorn del fetge a mà si volia analitzar i fer així. Ara hem entrenat algoritmes ja que reconeixen automàticament tots els òrgans del cos humà, inclús les lesions que hi ha, no? Òbviament, hi ha enfermetats que són molt, molt més difícils de capturar. Per exemple, pàncreas, no? És una àrea en la que, diguem, aïllar el tumor és molt més complicat i seguim requerint de supervisió humana. Però hi ha altres que ja podem deixar completament a l'intel·ligència artificial que faiga la feina, no? Entonces, el que ha permetut, sobretot, és que tasques que eren molt dependents de l'humà, molt intensives, ara mateix les podem automatitzar al complet, no? I, per tant, això fa que es pugui crear un negoci, no? Perquè si pensàvem crear un negoci o que pensàvem crear una innovació en la que necessites moltes persones, tenim que fer una tasca que és molt costosa, molt laboriosa, doncs al final les persones tampoc volen estar tot el dia contornejant òrgans, no? És una tasca que és molt poc gratificant.
És una de les coses que nosaltres hem parlat moltes vegades també aquí, que és el tema de poder utilitzar-la com una ferramenta per a tu poder fer altres coses i eixes tasques que, com tu ben dius, són més tedioses, pues, que les puga fer una intel·ligència artificial. Passa que, clar, en aquest camp que és com tan... Bueno, es veu des de la meva perspectiva tan complicat també és, bueno, no és perdre temps, però tindreu molt temps també amb el tema d'entrenar a aquestes intel·ligències artificials.
Sí, la veritat és que dediquem molts de recursos tant computacionals com de temps a entrenar. Nosaltres, per exemple, entrenem en màquines que hi ha molt poquetes a Espanya. Podem, si les veus, podrien parecer que són ordinadors, però dins tenen, per exemple, 8 targetes gràfiques GPU A100 de Nvidia i, bueno, el cost de cada una d'aquestes targetes és caríssim. Estem parlant de que necessitem, per exemple, per entrenar els algoritmes en un equip de 10 persones, pues una inversió de sols per a començar igual de 3-4 milions d'euros. Entonces, en realitat, a dia d'avui, no és sols el temps que dediques a entrenar un algoritme, sinó també que necessites molt de múscul, inversors, necessites finançament per a poder accedir a tecnologia que et permetis entrenar, no? I jo crec que aquesta, bueno, són dos factors que s'han de considerar.
Mirant una mica més en eixa part d'investigació i també de la part més tirant a la medicina, també recalcar una mica que vosaltres, per exemple, a la vostra, aquí vim fer una gran tasca relacionada, però també recalcar una mica eixa necessitat, no?, d'investigació en diferents malalties utilitzant tots els recursos, perquè cada vegada tenim més avanços, però sembla que en investigació es fan moltes coses, però no es posen els recursos que es necessiten. O sigui, que també, no?, recalcar aquesta importància de tots els recursos que es puguen emplear-los en la investigació de diferents malalties.
Sí, jo crec que una de les... a veure, jo crec que hi haurà molta investigació, no? Però sí que és veritat que un poc el que jo vaig viure en l'etapa investigadora és que, en realitat, la trajectòria investigadora a Espanya està molt enfocada a, diguem, continuar des d'un programa d'investigació, des d'un programa de finançament, passar a una altra beca, passar a un altre projecte, que tu acabes financiant tu mateix com a investigador, no? Però és veritat que no hi ha un incentiu extraordinari per a emprendre o per a intentar saltar i moure aquesta investigació a una aplicació real, no? A la innovació. I també és perquè, en realitat, el percentatge de coses que facin investigació que poden acabar sent un producte en realitat és baix. Jo, per exemple, he fet molts algoritmes en la meva trajectòria. Molts d'ells sé que no acabaran tenint una... o sé que no han acabat tenint una aplicació final, no? Però això m'ha permès saber ja, quan veig una investigació, quines són les preguntes claus que me permetran identificar quins algoritmes pot tindre èxit, no?, en una aplicació real, en una innovació. I el que vam decidir nosaltres era passar a fer aquesta innovació dins de casa, que diem, no? Jo que de fer-ho en grup d'investigació, vam dir, podem començar a investigar dins d'Equilim. He vist com vam crear una unitat d'IMASD pròpia dins d'Equilim en nous algoritmes per a detectar enfermetat de manera més senzilla i més prompte, no?, del que tenim ara.
I finalment, Àngel, ara ve la pregunta en aquest aspecte, cap a on anem? En el tema de, ja no només de la investigació, sinó com esteu fent vosaltres, la utilització de la tecnologia per encaminar-se a recopilar eixes imatges que després poden salvar vides.
Pues, a veure, jo crec que... Algo que hem de comentar és que ara mateix hi ha molta discussió sobre la necessitat o no de per exemple, algoritmes, bueno, de regular els algoritmes d'intel·ligència artificial, no? Hem tingut el AI Act ara a Europa, ha tingut moltes crítiques, però també és veritat que els que estem treballant una mica en aquest camp, almenys en el meu cas, jo sóc dels que pensa que tenim que regular-ho d'alguna manera, perquè és la primera volta després de l'energia nuclear, no? I de CRISPR, que és un poc la tècnica d'edició genètica, on les Nacions Unides han tingut molt a veure amb la regulació. Doncs la intel·ligència artificial és probablement la primera volta en la que som capaços de crear en un futur, no dic ara, però intel·ligència superior a la humana, o que pot acabar sent una amenaça per a la humanitat, no? Pues ara un exemple, la mateixa tecnologia que estic utilitzant o que estem utilitzant ara aquí vint per a detectar càncer o per a detectar enfermetats, no? Es podria utilitzar de manera generativa, hem sentit tots parlar de la IA generativa ara, no? Pues es podria utilitzar de manera generativa per a crear tumors en una imatge que no en té. Aleshores, es podria utilitzar de manera improcedent, de manera il·legal, no? Per a falsificar informació mèdica, no? Ahí tenim un clar exemple on la intel·ligència artificial ja suposaria una amenaça per a un sistema sanitari, no? Un atac, diguem, basat en intel·ligència artificial. Aleshores, un poc els que estem en aquest camp, en concret, i parlo ara per part de Kevin i per mi mateixa, pensem que clarament s'ha de regular, no?
Sí.
I amb aquesta regulació, doncs, després veure les aplicacions millors, les aplicacions que estan orientades a una millora de la salut i no a atacs informàtics, com podríem dir en aquest cas. Llavors, on anirem? Òbviament, avançarem molt en el món de la intel·ligència artificial, per exemple, la identificació automàtica d'òrgans, la creació dels gemels digitals, dels bessons digitals, que hem perseguit durant molts anys el poder crear el bessó digital del cos humà, i ara l'intel·ligència artificial ens permet analitzar punt a punt tots els detalls de l'interior del nostre cos. Però també ho hem de fer amb un control dels desenvolupaments que es fan en aquest àmbit, no? Perquè, bueno, l'intel·ligència artificial és, com he dit, és una tècnica que té la capacitat de ser una amenaça per a la humanitat i per tant, tenim que controlar-la.
És com quan en la simile la part periodística quan t'ensenyen en la carrera les diferents tècniques de manipulació que després penses si cauen en una mà equivocada poden fer molt de mal. La veritat és que ens ha sorprès.
Exacte.
S'ha sorprès molt el que s'has contat perquè realment pensant-lo tampoc entenc com es voldria fer això perquè, a banda de tot el que suposa aquest tipus d'atac, per exemple, la creació en una imatge d'un tumor que no existeix, ostres, també per a la persona, que horrible, no?
Sí, però sí, bueno, a dia d'avui, com diem, no? Hi ha molts tipus d'atemptat. I l'atemptat utilitzant intel·ligència artificial també és un que és viable i ja s'ha demostrat en estudis científics tu pots, diguem, deixar un algoritme que es posi a generar enfermetat dins d'un hospital i comenci a tractar inadequadament a la gent, no? I, per exemple, si tens un oponent polític que no t'interessa que estiga, podries sotmetre aquesta persona a un tractament de quimioteràpia, per exemple, no?
Ostres!
Llavors, tenim que tindre molt en compte que la intel·ligència artificial no és broma, ho estem també veient ara amb la guerra, on ja tenim drons que estan atacant en algoritmes d'intel·ligència artificial sense supervisió humana. I per tant, sí que som una mica els que estem en aquest camp, pensem que s'han de controlar els límits per a garantir que els humans tenim el control en tot moment.
Mm-hmm. Àngel, ha sigut un plaer, un autèntic plaer tindre't així a Ràdio Benicarló parlant al cap i a la fi de moltes coses. Jo crec que és una entrevista on hem après moltíssim, ja no només del teu camp com a tal, sinó d'aquesta intel·ligència artificial, que la tenim molt en boca a tots, però jo crec que s'ha donat una lliçó de que n'hi ha que regular-la perquè pot convertir-se en una arma prou perjudicial. Enhorabona altra vegada, novament, pel Premi Fundació Mutualitat de la Enginyeria i tornarem a veure a la Setmana de la Ciència en poquet, que celebrarem així a Benicarló, o sigui que ens veiem aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Un plaer.